Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquí estàvem recordant-ho, perquè no va ser el primer cop ni el segon. Es movien molts diners, els que havien fet de cambrer se n'anaven a fer de paleta i quedaven sense cambrers molts establiments. En fi, ha passat el temps i el temps, d'alguna manera, ha donat la raó a aquells que pensaven que s'ha de produir, que el principal valor de l'economia és la productivitat, i si no hi ha productivitat, doncs aleshores malament rai. Jonathan Mates, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
En el fons ha passat allò que preveia.
Bueno, sí, per desgràcia. Per desgràcia, perquè, home, el que passa és clar, que ha sigut massa forta, però és que també la pujada va ser massa forta, i això acostuma a passar quan els pics, quan estàs molt amunt, després els has de baixar, i la baixada es fa dura i feixuga. Però bé, vull dir, jo crec que no és que fos un adiví quan comentàvem aquests temes.
Sí, no calia tenir massa.
No, jo crec que molta gent ho veia també. El que passa és que, bueno, pues, com que la cosa anava bé i no hi havia signes de que s'aturés, doncs semblava que estàvem equivocats.
Estàvem, però, en una circumstància molt interessant, perquè, per una banda, el president del gremi deia que no podíem viure massa temps de l'economia especulativa, que això s'acabaria un dia o altre, que Sitges es podria convertir en una ciutat dormitori d'una determinada classe social, però, per altra banda, també assenyalàvem un cert, diríem, que neguit o desencís, aquella sensació que molts sitgetans tenien que per mort del turisme el poble doncs viu a vegades sota una pressió excessiva, o com a mínim sota una pressió que tampoc no agrada massa. O sigui que la nostra economia, o la nostra principal economia, té unes conseqüències moltes vegades no volgudes, i per altra, aquella economia especulativa doncs té aquests riscos que ens hem adonat. Per tant, és difícil encaixar-nos aquí.
Sí, sí, jo crec que com tota la vida, vull dir, hem de buscar l'equilibri. Ara et posaria un exemple contraposat totalment, que és que hi ha municipis que volen el cementiri nuclear. Perquè, clar, vull dir, d'algú han de viure, vull dir, m'entens? Aleshores, què és millor, que és pitjor, l'equilibri? L'equilibri, aleshores, Sitges ha passat molts d'alts i baixos durant tota la seva història, però la més recent potser amb la crisi del calçat, etcètera, etcètera. Vull dir, els models econòmics a vegades són canviants. El que s'ha demostrat, o s'està demostrant ara, de que el model econòmic que té Sitges en aquests moments, i no solament Sitges, sinó el país, que és el turístic serveis, entre cometes, és l'únic que pot salvar una miqueta l'economia de tots plegats. Vinga. Per què? Perquè ens hem carregat l'economia productiva, ens hem carregat tot altre tipus d'indústria, i per tant no ens queda res, o ens queda molt poca cosa.
Vindríeu a dir, ens podem queixar, però encara gràcies.
Per tant, sí, aquí pot molestar el turisme, però ja et dic que hi ha gent que estaria encantada que tingués el cementiri de residus nuclears al seu terme municipal, perquè això potser l'ajudaria a viure com estem vivint aquí, o millor, o similar.
D'acord, per fer-ne un titular, el turisme continua sent la nostra, què? El nostre flotador davant de...
No, sí. Però és que, a més a més, sense cap mena de dubte, i això sí que t'ho dic amb bastanta rotunditat, crec que, afortunadament, el país, Catalunya, Espanya i Sitges en aquest cas, hem d'estar afortunats en aquests moments, malgrat que s'han fet moltes coses malament, però de sobreviure gràcies a aquest tipus d'activitat econòmica, perquè l'economia productiva s'ha desplaçat a altres llocs. Aquí tampoc li hem donat massa importància al nostre país. Aquí a Catalunya més que en altres s'ha donat importància, però no massa. I per tant, la destrucció de llocs de treball i la dificultat que hi haurà de recuperar-los, perquè grans empreses, grans indústries, que hi hagi col·locacions massives de gent, això s'ha acabat, van per altres costats, i això fa que el producte que tenim, que es basa bàsicament en sol i platja, si no tinguéssim sol i platja no tindríem res. El que passa és que, a més, tenim la gran sort de que han fet bastant bé les coses, o algunes s'han fet bastant bé, i a més de sol i platja tenim altres coses també per donar al visitant, al turista, i això fa que el conjunt tirat pel sol i platja, però amb el conjunt de tot l'altre que s'ha fet, bé, puguem tindre una certa esperança d'estabilitat.
En un context de crisi, no sé si hi ha temptacions o si hi ha sortides per aquells que deuen pensar, home, millor un hotel ple que un hotel buit, per tant, rebaixem preus, recol·loquem l'oferta, etc, etc. Ha calgut fer-ho, això?
És evident, vull dir, el mercat mana, i quan el mercat mana, els preus els regula el mercat. Quan hi ha un excés de demanda, els preus pugen, i quan minva la demanda, aleshores els preus s'han d'ajustar a la demanda que hi ha en aquell moment. I és cert que en determinades dates s'han hagut de reajustar els preus, vull dir, i bé, vull dir, es aniran recuperant, sí, es aniran recuperant. Els nivells de fa... Bueno, això s'ha de veure. S'ha de veure perquè ara estem en un procés de... Dins d'aquesta crisi, jo crec que ja estem en un procés de començar a mirar cap amunt. Ja hem deixat, crec, o almenys vull pensar-ho així, que hem deixat de mirar cap avall i ja es comença a mirar cap amunt. Hi ha alguns signes de que, bueno, sembla de que més avall... difícil, tot i que aquesta tardor pot ser difícil, aquesta tardor, un cop s'acabi la temporada estiuenca, pot repuntar i repuntarà evidentment a l'atur, però bé, ja comença a haver-hi un cert optimisme, que a part de la crisi també ve per la confiança i l'optimisme.
D'acord, dèieu però en el darrer sopar de la Gremià que aquest seria un hivern dur, ho ha estat?
Ha estat un hivern molt dur i esperem que l'hivern que ve sigui més o menys no tan dur com l'any passat, perquè ja comença a haver-hi una certa reactivació amb empreses, amb contractació d'espais hotelers per formació, per seminaris, per convencions, i la veritat és que els últims mesos que estem portant ara, a nivell hoteler, cuidado, que no és el mateix a nivell de restauració, però a nivell hoteler ara estan sent bons, les perspectives per l'agost són bones. Precisament hem tingut una reunió abans d'ahir amb la resta de companys de l'hoteleria, i ens diuen que el nivell de reserves que tenen en aquests moments és superior al de l'any passat, i que per tant estan molt, molt, molt
esperançats
amb que l'agost serà bo.
Segurament la resposta és una obvietat, però com ha viscut el sector l'augment de l'IVA?
Bé, absorbint-lo. Clar, és que al final hi ha moltes vegades que no pots repercutir al client directament aquestes pujades. Un cop tens publicats els preus, un cop tens... Tot i que amb els hotels potser és una miqueta més diferent de les de restauració i bars, de que els preus són molt més fixes, estan molt més establerts per les cartes i amb suport físic. Els hotels, clar, vull dir que vas canviant, vull dir, hi ha dies que igual canvies 2 o 3 vegades de preu l'habitació en funció de l'ocupació que tens, i clar, és evident que aquest, doncs, l'has absorbit tu. I els que ja tenen les cartes impreses, etc, potser els hi surt més a compte absorbir ells l'IVA que no pas tindre que fer tota la despesa una altra vegada.
D'acord, perquè el petit empresari pot pensar que l'administració està apretant molt.
Està apretant poc o molt?
Molt, molt.
Ah, sí, és evident, vull dir, tots comès excessos de moltes classes, les administracions també han comès excessos amb el diner públic, i clar, arriba un moment que això no es pot aguantar, i com que no es pot aguantar, doncs s'han de retallar, i quan retalles, bueno, doncs, o sigui, per un costat retalles i per l'altre costat necessites més ingressar, vull dir, saps que sempre hi ha les dues eines, que són les úniques que hi ha per poder menys despesa i menys ingressos. Doncs, bueno, doncs els més ingressos és la via recaptatòria via impostos, que clar, quan no ho tens previst, quan estàs fent els pressupostos per l'any següent, no tens previst aquestes pujades, doncs, bueno, doncs això va en contra de la contraexplotació de l'empresari. Mm-hmm.
Iniciem amb aquesta conversa parlant de l'economia productiva, de l'especulativa, d'aquella reflexió que feia Joan Anton Mates. En els darrers anys, però també, i no sabem si aquesta és una tendència a l'alça o que s'ha mantingut, una progressiva pèrdua dels negocis familiars,
sí,
en el sector.
Sí, sí. Bueno, això també és una de les coses que hem parlat moltes vegades, de que s'ha perdut molt la capacitat emprenedora, el voler assumir riscos, la joventut,
o per dir-ho al revés, ara, cada vegada que algú de Sitges, jove o més o menys jove, obre un negoci, la gent gairebé ho celebra com sí, com si s'estés obrint, en fi, un quelcom molt ambiciós, no? Per aquell esforç suplementari que suposa en aquesta època, en aquest context en el qual estem, que algú veritablement tingui allò, els nassos de posar un negoci, de reflotar-ne algun altre, etcètera, etcètera.
Jo suposo que aquí tots han fet alguna cosa malament, vull dir, per un costat les administracions, per l'altre costat les associacions, per l'altre costat també els empresaris i per l'altre costat els pares, vull dir, amb la manera d'educar o de transmetre uns certs valors. Però el que sí és cert és que i aquí hi ha dos factors. Per un costat s'ha assolit un nivell de benestar molt alt, de que tots els esforços suplementaris sobren. Aleshores, si pots sobreviure sense esforçar-te massa, ja va bé. Aquesta és una cultura d'una joventut de que, bueno, i quan generalitzo sempre m'equivoco, ens equivoquem sempre quan generalitzem, però vull dir, ara és per posar un exemple. Que a veure, hi ha hagut aquest nivell de benestar. I després, per l'altre costat, també aquesta mateixa joventut ha assolit aquest nivell de benestar, però ha vist que els seus pares o les seves famílies han estat dissabtes, diumenges, dilluns, dimarts, o sigui, 365 dies a l'any treballant amb els seus negocis, prenent negocis familiars, i diu, escolta, si haig d'estar així, he conegut l'altre, he conegut el benestar jo, no? No he conegut l'altra part. I això jo crec que també pot haver influït.
Això però vol dir que bona part d'aquesta economia pot estar en mans forànies, sí, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, és evident. Sitges està, cada any s'estan obrint una quantitat d'establiments, tant de comerç com d'hostaleria, bueno, bars, restaurants, important, cada any ja obrint de nous o canviant de mans, i la major part són de gent que ve d'altres indrets. Sí.
Això d'alguna manera pot comportar que aquest valor d'allò gremial, per dir-ho així, es perdi en molts anys?
No, al contrari, jo crec que això reforça més les associacions, perquè quan tu arribes de fora a implantar-te un negoci, si tens algú que t'acompanyi, o algú que t'assessori, o algú que t'informi de les regles locals o de funcionament local, ho agraeixes més.
Hi ha interès per això?
Sí, almenys nosaltres estem satisfets del nivell d'afiliació que hi ha de les nous establiments que s'obren.
Ha viscut precisament el gremi en aquests darrers mesos la creació d'una associació per l'oci nocturn. S'ha oficialitzat també al llarg d'aquest inici d'estiu. En més d'una ocasió també en aquesta taula s'ha parlat d'una certa necessitat de reformular l'oferta nocturna i algunes preocupacions que hi havia sobre la taula des de la marxa de molts fidels a l'oci nocturn sitgetà a altres ofertes que segurament en relació a qualitat-preu eren més avantatjoses, i també algunes preocupacions de veïns per determinades zones que s'havien convertit o reconvertit a un tipus d'oci que deia el propi Joan Anton Mates que no ens convenia massa en alguns casos. Com ho veu això, l'oci nocturn? Com ho veu això el gremi?
Aviam, a l'oci nocturn nosaltres estem molt satisfets de que tots els components, o la major part dels components, pràcticament tots els que es dediquen a l'oci nocturn dins el xupluc del gremi d'hostaleria hagin fet una altra associació dins, vull dir, l'associació d'oci nocturn, perquè la problemàtica que tenen ells és molt diferent de la que tenen la restauració, la que tenen els hotels, i per tant dins del gremi el que intentem és això, de que cada col·lectiu faci el seu subgrup dins el paraigua del gremi, perquè així és més fàcil dialogar i quan parles el mateix idioma. La veritat és que la gent que està davant, que està tirant d'aquest vaixell de l'oci nocturn en aquests moments, és una gent molt maca, molt sana, i amb moltes ganes de treballar, i a més que ha entès la problemàtica que té l'oci nocturn, de renovació en alguns casos, d'intentar fer oci nocturn sense molestar, o molestant el menys possible amb els que no estan gaudint de l'oci nocturn, i intentant innovar i intentant crear sinergies per tots ells mateixos. Jo crec que tindrà èxit, perquè les persones que estan davant són persones amb molta empenta i a més amb ganes de fer les coses ben fetes. I jo crec que quan tu coneixes el problema, les solucions són més fàcils. Com que ells són conscients del problema que té l'oci nocturn, el que volen és que les solucions no els hi perjudiquin més, sinó que al contrari.
D'acord, perquè des de fora, quin camí ha de seguir l'oci nocturn a Sitges?
Ai, em demanes tu que faci de i això...
li demanem al president d'allò que és molt probable que pugui contestar més al president que a nosaltres.
És, 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 difícil. El que està clar és de que...
Ho dic per si ha de seguir, sí. no sé si es pot expressar d'aquesta forma i si no ja matisarà Joan Anton Matas. Un oci nocturn més relaxat, més de terrassa, més de...
Jo crec que ha d'existir de tot tipus d'oci nocturn. Ha d'existir l'oci nocturn per la gent jove que vol marxa, que vol soroll, que vol xumba-xumba, que vol... I ha de ser proper perquè no tingui que desplaçar-se amb els vehicles, perquè això és un altre problema greu que comporta l'oci nocturn, que és la quantitat d'alcohol que es consumeix. Però bé, vull dir, aquest és molt difícil, perquè si no el consumeixes en un establiment, el consumeixes al passeig, i si no el consumeixes a casa teva. Jo crec que estan acostumats a consumir-ne massa, però bé, vull dir, aquest és un altre,
tema.
Però ha d'existir l'oci nocturn per aquest tipus de gent, i com deia, proper, perquè el que no podem fer és fer-los agafar vehicles per diners que desplaçar.
Proper voleu dir que ha de ser, diguem-ne, compatible amb l'espai urbà, tal com entenem, perquè esclar, aquí quan diem proper tampoc podem, o quan diem llunyà tampoc podem, en fi, quan diem llunyà parlem de l'Atlàntida, quan diem proper parlem del casc urbà,
exacte.
No?
El que sí s'ha de fer com et deia abans, molestar el menys possible. Vull dir, hem de fer que l'oci es pugui gaudir les hores que es gaudeixin, però només per la gent que el vulgui gaudir, que el que no vulgui gaudir no el pateixi, i aquest és un repte, però és un repte amb tot tipus d'activitat, perquè després hi haurà l'altre tipus d'oci de terrasses que dèiem, i també molesta l'oci de terrasses. Molesta amb el qui diu que s'ocupa la via pública i no poden passar, molesta amb el veí que està dalt que diu que estan xerrant a baix al carrer i que no poden... I no... Vull dir, és com tot. I per això a mi la paraula que més m'agrada és la de l'equilibri, o sigui, la balança aquella quan està ben planeta, els dos plats.
Som ara també menys condescendents que fa 40 anys,
sí,
50
però,
anys?
Sí, però som menys condescendents, però haurem de ser més condescendents ara.
Sí?
Sí. Jo crec que les crisis comporten aquestes coses, resituant-se una miqueta amb tots una altra vegada. Vull dir, hi ha vegades que assolir més nivell de benestar és molt difícil, Aleshores, doncs, ens hem de tornar a resituar amb coses lògiques, no amb coses superflues ni sent tan tiquismiquis com moltes vegades som, que ens molesta qualsevol cosa. Per què? Perquè avui ho fas tu, però demà potser em toca a mi fer aquesta cosa, m'entens? És que ens hem de posar moltes vegades al lloc de l'altre per entendre el que està succeint.
D'acord, o sigui que tothom haurà de tenir una mica al cap que s'ha de poder viure i que tothom ha de poder viure també, encara que es pugui en algun moment haver de suportar alguna molèstia.
Sí, sí, és que l'exemple és el que t'he posat al començament. Hi ha gent que vol un cementiri nuclear i que el necessita. Aquí tenim altre tipus d'indústria o altre tipus d'activitat econòmica. M'entens? És que... I t'he posat altre extrem, perquè sigui més comprensible. I després hi ha l'oci aquest de terrassa, que també molesta, però que és per l'oci de terrassa potser és més per gent d'una certa edat, que no és el que vol xumba-xumba, sinó que vol una altra cosa. Després també hi ha tant de discoteques, n'hi ha per gent jove de xumba-xumba i de música jazz o de música d'altres tipus de música. Per tant, Sitges ha de continuar oferint tot aquest tipus d'ofertes.
A fora hem fet alguna cosa que no haguem fet aquí?
Bé, home, tothom... a dins dels seus municipis està intentant de que la gent es quedi dins del seu municipi, no se'n vagi. Això tots els municipis, i com que hi ha molta gent jove a la major part dels municipis, doncs no els hi queda més remei que les grans aquestes macrodiscoteques a l'exterior i tot això estan bastant abocades a tindre més. Potser és millor establiments més petits, i en llocs que molestin menys que no pas i siguin menys perilloses pels usuaris.
Amb totes aquestes remodelacions que ha viscut Sitges en els darrers anys, segurament el sector el que més ha qüestionat és la qüestió de l'accés al trànsit i sobretot l'ús de la via pública o la possibilitat que puguin tenir els clients d'arribar als establiments. Continua sent això una qüestió que sobre la qual s'hi ha de reflexionar més? Està més o menys satisfet el sector amb tal com estan les coses actualment?
Sí, i sobretot jo sempre he dit moltes vegades que els canvis importants i les pujades d'impostos s'han de fer quan les coses van bé, quan hi ha bonança, quan hi ha excessos, quan es fan aquestes coses, quan les coses van malament, aleshores
s'afegeix llenya.
Exacte. Per tant, els impostos, si els haguessin anat pujant en comptes de congelar-los, anant pujant el que es tenia que pujar, tot això, bueno, no aquí, a tot arreu, a nivell de l'Estat també, en comptes d'anar baixant. Vull dir, quan les coses van bé és quan s'han d'aprofitar. Quan hi ha molta gent és quan s'ha d'aprofitar per remodelar la mobilitat, etc. Però tots els cascs antics de les grans ciutats turístiques i no turístiques, tots els cascs antics s'estan preservant de la circulació arreu, amb un èxit més o menys acceptable o bo, i en alguns casos molt bo. Jo ara em veuria impensable de que el casc urbà de Sitges estigués en circulació de cotxes permanent les 24 hores del dia, com fèiem abans. Me'n recordo que anàvem, imagina't, per anar al carrer Espanya al Roi, anàvem amb cotxe i l'aparcàvem sobre la vorera, però esclar, és que era l'únic cotxe que hi havia en aquell moment, en aquella hora, vaja, a la nit. Clar, tot això ha canviat molt, i ara és impossible, amb la quantitat de gent que està vivint aquí, de que hi hagi la mateixa mobilitat que teníem fa 30 anys o fa 35 anys enrere, i ara en parlem de fa 50 o 60, vull dir, clar, o sigui, cadascú està parlant de les èpoques que està visquent. Diu, sí, sí. El meu Sitges quin és, el que hi he viscut? Sí. No.
El client accepta bé, però...
Sí, aviam, si té alternativa, sí.
D'acord.
I si s'explica bé, sí.
Ho diem perquè, com sap, Joan Anton Mates, sobretot a la zona del Passeig de la Ribera, es va viure, doncs bé, una prohibició d'aparcament, després el sector, diguem-ne, va dir, home, sobretot perquè aquí hi haurà doncs una discussió forta, continuar havent-hi aquest relaxament, per dir-ho així, pel que fa referència a l'aparcament. O sigui, fins a quin punt això es pot tibar o no es pot tibar aquesta corda, i en època de crisi com la que estem?
Aviam, sobretot amb el tema aquest del passeig marítim, és evident de que si hi ha possibilitat d'accedir-hi amb cotxe, sembla de que sigui més fàcil que on vist l'establiment. Aquesta percepció la tenim tots, i jo no dic que no sigui veritat.
Hi ha un punt aquí de psicologia intangible,
sí,
no?
Sí, però també hi ha per un altre costat. Vull dir, si mirem les places dels establiments que hi ha i mirem les places d'aparcament que hi ha, farem els números i direm que la incidència que tenen és mínima. Les places d'aparcament vers les places dels establiments que hi ha. Per tant, el component aquest de dir, escolta, no, és que potser sí que en trobaré, però vaig a provar-ho bé, i si no, dius, mira, va, descarrego, que baixin i ja vaig aparcar jo perquè no l'he trobat. Però bueno, però és que nosaltres el que sí reclamem el dia que es faci el tancament és de que almenys hi hagi circulació al començament. Que hi hagi circulació o que hi hagi un transport alternatiu, ecològic, de la manera que vulgui, perquè la gent pugui accedir des de fins a sota. Però dius, els establiments no treballen perquè no hi ha aparcament, jo tindria que dir no. Que el component de que hi hagi aparcament facilita de que diguis, bueno, tinguis l'esperança de trobar una plaça, l'esperança, que no vol dir que la trobis, i et faci anar cap allà, i sí, aquest component hi és important, i és important que ara el client també.
Què fan a fora?
Jo puc dir que faig quan vaig a Barcelona de jove a sopar, l'aparcament que trobo més a prop d'on vaig, l'aparco, i si haig de caminar dues manzanes o tres, doncs les camino. No em plantejo dir trobaré lloc a 50 metres d'on vaig. Això no vol dir que doni el tomet, i si el trobo el deixo, però la major part de vegades ja vaig directament. I a tot arreu es fa. El que passa és que aquí hi ha dues coses. Aparcaments, de places d'aparcament n'hi ha. Vingut a Sofia, hi ha moltes places d'aparcament. A la plaça Espanya hi ha moltes places d'aparcament. I el cartell de complet es veu molt poques vegades.
Per què?
Aleshores, sí, no. I no és tan lluny.
O perquè és el preu?
Bueno, el preu, o el dius, home, per què haig de pagar jo per vindre aquí? Bueno, però si vas a Barcelona a dinar...
Quan diem el preu, parlem que segurament molts poden dir, bé, que estem disposats a pagar, però home, ens agradaria que el preu també fos raonable. De la mateixa manera que l'associació d'oci nocturn s'ha posat d'acord amb l'aparcament del mercat.
I els restauradors també
es poden arribar. I han aconseguit trobar, no? D'allò, doncs, esclar, segurament molts clients deuen pensar, home, a mi no em fa res venir i aparcar, però, escolti'm, hi ha unes tarifes aquí que perdem el món de vista per venir al restaurant.
El dia que sigui imprescindible, s'arribarà a acords amb els aparcaments també perquè els restaurants puguin ofertar amb els seus clients una... Que de fet ja hem arribat amb algun acord.
Però ho dic per si que... això pot ser un dels veritables arguments que els clients molt sovint diuen.
El que passa és que ara anem a mirar, per exemple, l'aparcament a la Fragata. Clar, si deixen unes places d'aparcament X, les que siguin, clar, per qui seran aquelles places? Pels veïns, pels clients que van a l'establiment, pels empleats que estan als establiments?
Difícil, ho poseu.
Aleshores, és més el component psicològic que no pas el real, i això és així, però el psicològic és molt important, eh? És molt important el dir, bueno, anem a provar-ho. Per això nosaltres sempre hem defensat que almenys la circulació hi sigui.
Ho dic perquè el mateix psicològic o el de la vida real és aquell que fa que un client potencial digui un diumenge al matí quan està a casa seva, bé, anem a Sitges o anem a un altre lloc? Oh, Sitges, ja ho saps, que per trobar aparcament no sé què, doncs mira, tal.
És que trobar aparcament, i ara em poso jo una mica, aparcament en trobes.
I segurament ho exageré.
El que no trobes és aparcament a 50 metres on te vols anar. O sí que el trobes, que és una casualitat, però vull dir, el 99,9% de vegades no el trobaràs als 50 metres, als 100 o als 200 metres. Però places d'aparcament n'hi ha moltes. Hi ha... jo me'n recordo, però, bueno, per exemple, Sant Tropez té un pàrquing dissuasori, que bueno, que és dissuasori, però està sempre bé, també. Vull dir, està molt a prop, està al costat del port, està molt bé. Però clar, vull dir... però tens l'esperança de trobar.
Entres,
vas, dones quatre toms, veus que no hi ha cap plaça i te'n vas més enfora, llavors vens caminant.
Però a mi no em pots dir que ho has intentat, no?
I vens caminant. I aquí home, hi ha moltes places, tot el que és el Vinyet, Terramar, ara per sobre la carretera, tot el que és aquí la plana és... el pàrquing dissuasori de la Plana Est, que del pàrquing dissuasori de la Plana Est a la punta, o baix a la Fragata, no hi ha 10 minuts. Des de Can Perico, perquè surts d'allà a Can Perico, des de Can Perico a la Fragata, allà al passeig, hi ha 10 minuts, 12 minuts. Vull dir, aviam, no trobem lloc al costat, i cada vegada en trobarem menys a tot arreu, perquè cada vegada, bueno, ara potser amb la crisi es torna a restar això, però que cada vegada les famílies no tenen un o dos cotxes, en tenen tres o quatre ja, clar, i tots van en... No, jo vaig amb el meu perquè haig de tornar abans, clar, i igual una família de quatre venen amb tres cotxes.
Com ha viscut el sector, o com viu el sector, la remodelació del Passeig de la Ribera? I diguem-ne, tant per una banda el timing i les conseqüències de l'obra, si és que en algun moment algú ha pensat que això estava plantejat en mala època tal com estan les coses, i si el resultat del que es pot veure ja a hores d'ara complau més o menys els establiments.
Aviam, el timing, és evident que no era el millor timing que hi havia, i quan vam anar a demanar explicacions, sinó a dir que aviam si es podria canviar les dates, les explicacions que es van donar es van convèncer perquè eren reals, que era una subvenció, bueno, el plan Zapatero, el plan d'això, i que es tenia que justificar fins a tal data i que se'ls feia o si no es perdia. Abans de perdre uns diners per remodelar el passeig, ho vam entendre, vam crear una comissió de treball conjuntament, ajuntament, gremi i altres sectors també, per minimitzar els efectes contraris que podia tenir d'això. Vam marcar uns terminis que van anar bé amb dues parts, perquè cada un pogués fer el que cregués convenient. La veritat és que la primera fase va anar fantàstica, els terminis es van complir tal com es van pactar, i dins de problemàtica de les dates, que no eren les més correctes, i d'un hivern que havíem tingut molt dur i plovent, i ara quan començava la primavera, etcètera, etcètera, però bé, se'n van sortir força bé, i la veritat és que del resultat de la primera fase estem satisfets al sector. El passeig, ens creiem que ha guanyat, nosaltres també, els del sector també han guanyat també amb més tranquil·litat, no tanta mobilitat de cotxes, molt a prop d'on estaven els establiments, i ara esperem que la segona fase, que també serà dura perquè a més a més s'ha de complementar amb els col·lectors, que s'ha d'haver una reforma important del col·lector, jo crec que serà una miqueta més dura a l'octubre, però si es compleixen els terminis i continuem el mateix tarannà que havíem tingut, que esperem que sí, de la comissió aquesta, per anar a solucionar els problemes i dir, escolta, i això perquè no comencem dilluns en comptes d'avui, perquè així és, va, i si hi hagués bona, hi ha bona voluntat per dues parts, doncs jo crec que es quedarà un passeig, no a l'idíl·lic que tots voldríem, perquè els recursos tampoc són d'allò, però no, almenys el sector no estem desencantats amb, de la manera que està quedant, sinó més aviat al contrari.
Sobre la taula aquests darrers dies es torna a posar la possibilitat d'una ecotaxa. N'havíem parlat molt quan el govern balear allò va aixecar la llebre, i tu, ecotaxa, no, que el turisme marxarà, que els no sé què, els no sé què. I què en penseu?
Aviam. Això de bona ecotaxa. Tot això, si mirem una miqueta els orígens del per què ve això, és pel finançament dels municipis.
I especialment els turístics.
Els turístics, especialment. Hi ha hagut una mancança de sensibilitat, que també és el mateix que deia abans, que aquestes coses s'han reivindicat quan les coses van bé. Que quan van bé és més fàcil que aboquin recursos. Però quan les coses no van bé, llavors segur que no en ve ni un. Però els municipis estan mal finançats, s'han finançat, i això ho hem parlat aquí amb aquesta taula algunes vegades, per les llicències, o sigui, coses que tenien que ser per infraestructures, anaven a despesa corrent, i el problema que estudiem ara és aquest, que uns ingressos que eren eventuals, o sigui, no eren, sinó que es feien servir per despeses fixes. I això els municipis ho estan pagant. Que els municipis turístics, a més a més, tenen una problemàtica afegida, certa i rigorosament certa. I que quan els municipis turístics tenen aquesta sobredemanda, altres municipis tenen més relaxament. I quan dic municipis, no, voldria dir ciutats, també. Voldria dir ciutats. Aleshores, clar, aquí, quan alguna ciutat important es relaxa i pot redistribuir els seus ingressos a la baixa durant aquesta temporada, aquí és quan costen més, no? Aleshores, que hi ha un mal repartiment del finançament dels municipis, això segur. Que l'ecotaxa, que es digui ecotaxa no vol dir que sigui per l'ecologia, val? Vull dir, jo crec que està molt mal dit. Vull dir, que una taxa per finançar o per promocionar o per el que sigui. Vull dir, ecotaxa no en té res. Crec.
Es deia, el seu dia, ara no podem dir taxa turística.
Sí, ecotaxa, perquè l'emplearan amb això. No, l'emplearan amb el que s'ha d'emplear.
D'acord. Ara es parla obertament d'una taxa que estaria destinada íntegrament al que és, d'alguna forma, la sostenibilitat del sector, la promoció del sector turístic, en definitiva, tot això.
Però ara posaré un exemple per demostrar-te de que no serà la solució per tothom.
D'acord. Abans d'això, això es fa servir arreu? Es fa servir a França? Es fa servir a Àustria? Modalitats, sinó aquesta, diguem-ne, diferents?
Diferents, sí, diferents i també amb finalitats diferents.
D'acord. Allà està molt assumit, però, això?
Sí, bueno, sí, està assumit.
D'acord,
perquè
exemple.
Com que porten molts anys, també, vull dir, ja ni ho saben.
D'acord, és a dir, ja no ho saben, ja ho donen per entès, eh? D'acord, exemple.
L'exemple, Sitges, 5.000 places hoteleres.
Sí.
És igual, posem un exemple de 50.000 pernotacions, és igual, que no és real, eh?
No.
50.000 pernotacions, i que paguin un euro, vale? Però serien 50.000 euros. 1.000 euros. Lloret de Mar, val? Aquestes 50.000 es converteixen en 80.000. Uh-huh. 80.000 per l'ocupació que tenen. La despesa que té Lloret de Mar i la despesa que té Sitges és la mateixa? Sitges jo crec que té més despesa que no pas Lloret de Mar a un nivell de manteniment. Per tant, nosaltres estaríem aquí recollint 50.000 euros, i aquesta gent estaria recollint 4 o 10 vegades més que nosaltres.
D'acord.
Aleshores,
tornaríem a estar en el mateix.
Aleshores, què priva això? Què prima? De que hi hagi molta massificació d'hotels barates que no pas, i perjudicar els altres.
Entesos.
Hem de buscar, com deia, hem de buscar l'equilibri. Quin? Entesos. No el sé, però vull dir, no és la solució per tothom. No és la solució per tothom.
Entesos. Però algun dia o altre aquest debat s'haurà de posar sobre la taula.
Sí.
És a dir, que aquest debat és necessari.
Sí, segur.
És a dir, que això un dia o altre haurà de...
Però és que... és necessari? Sí.
Sí. I tal com estan les coses? Sí.
Però és que jo crec que ha d'haver un debat més ampli. Vull dir.
D'acord. Fem-ho al revés. Si hi hagués un debat sobre el finançament dels municipis turístics, segurament aquest no seria necessari, el de no, la taxa turística.
Però és que jo crec que s'hauria de redimensionar tot una altra vegada. Vull dir, no pot ser que a nivell d'estat, autonomies, administracions, tinguem la càrrega que tenim al segle XXI.
Voleu dir de càrrega impositiva, eh?
No, impositiva, no. Què? Càrrega de despesa.
De despesa.
De despesa, sobretot, sí, sí. Amb recursos humans, amb institucions...
D'acord, voleu dir que no pot ser que es mantinguin tantes coses alhora.
No pot ser, no pot ser. I que en vulguem posar més. Jo no dic que siguin bons o dolentes.
D'acord.
Que m'és igual. No pot ser. Al segle XXI, quan les tecnologies estan tan avançades, hauria de ser al revés, vull dir, hauria d'haver-hi menys... Menys embolics.
Voleu dir menys burocràcia.
Bueno. Menys burocràcia, això voldria dir menys despesa pública, perquè seria necessari tindre menys espais públics per a això, espais públics no.
Voleu dir que la burocràcia es podria primar?
Bueno, no es podria, s'ha de primar.
S'ha de primar.
S'ha de primar. No es podrà aguantar. Jo crec que Espanya...
La veu encertar millor de l'economia especulativa, per si l'encertarem amb això, ara, eh?
No, però és que no s'ha de ser cap gurú.
Voleu dir que no es pot seguir mantenint una estructura burocràtica d'aquesta magnitud?
D'aquesta manera, amb tants funcionaris, amb tantes institucions, amb tanta d'això... per desgràcia, ara estem en 20%, bueno, 17%, 18% d'aturats. Arribarem al 20 o 25% aquesta tardor o d'això, o el 20 o es passarà del 20%. Trigarem temps a assumir, a poder engullir aquesta mà d'obra que hi ha. Molts anys trigarem, vull dir, perquè és el que deia al començament, no tenim una economia productiva al país que pugui emplear massivament aquesta mà d'obra. Aleshores, patirem, per això trigarem una miqueta més que altres països en sortir de la crisi, perquè quanta gent pot absorbir l'economia normal a l'any? Que hi haurà 5 milions d'aturats? I 5 milions d'aturats, com els col·loques? En quines indústries? Què inventes perquè puguin d'això? Els aniran col·locant, bueno, 400, 500, 300, 1.000 a l'any, però clar, això són molts anys, per poder... engullir el d'això, i clar, jo crec que aquest...
La solució passa per un altre costat. La gran solució passa per un altre costat. A més d'una ocasió, també, Joan Anton Mates deia, ens queden 5 minuts per les 11, que si Sitges vol d'alguna forma reactivar la seva economia, ha de propiciar que no es pari mai de fer coses durant tot l'any.
Sí, senyor. I continuo dient el mateix.
I continueu dient el mateix. Sí, fins al punt que es mirava el president del Diari de Vilanova i aquest carnaval d'estiu de les Roquetes.
Per què no? Vull dir,
us pregunto per aquella qüestió de nou de l'equilibri, sobre si la pressió que pot exercir la necessitat, òbviament, d'esdevenir destí turístic i reclam turístic, també pot perjudicar altres coses, o no?
Sí, aviam, tu quan dius amb algú de fora, Sitges, hosti, sempre hi ha algú. Gràcies a aquest sempre hi ha algú, vivim.
Si no, es pot dir així, eh?
Sí, si no tancaríem a l'hivern, estaria tancat, la major part d'establiments estarien tancats, estarien oberts dos o tres establiments que són els que dediquen a empreses i congressos i això, que tenen l'escola, però la resta estaria tancat. Aleshores, amb tot el que comporta això, de mà d'obra que no s'emplearia, de no riquesa que no circularia, perquè clar, vull dir, si no venen gent als hotels, tampoc passejaran pels carrers i podran anar als bars i podran anar a les botigues, etcètera, etcètera. El secret, i a més, és un model de que tothom està intentant copiar-lo, però els hi costarà molt. Nosaltres tenim la gran sort de que tenim una gran marca que és Sitges, i la gent s'ho creu. Vull dir, aleshores, qualsevol altra població, i no em posaré cap nom, que vulgui fer el que fa Sitges, no tindrà el ressò aquest aquí, perquè aquí dius, anem a muntar això, i tothom diu, va, és a Sitges, sí. M'entens? Si el mateix dius, anem a muntar això, diran, bueno, pensem-ho, aviam què poseu, per la contraprestació. Per tant, Sitges s'ha d'aprofitar d'això, s'ha d'aprofitar. I si es manté el candelero, es manté a dalt el candeler és gràcies amb tot això i la imatge aquesta que té de que, bueno, és que Sitges sempre i el millor passa a Sitges, bueno, i afortunadament és així que hi hagi aquesta percepció i és bo de que continuï
quan feu valer aquest discurs, què us diuen? Moltes vegades
On, aquí?
Aquí, aquí.
No,
aquí.
No, aquí la major part de la gent ho entén, que Sitges, que Sitges té aquest nom. És el millor actiu que tenim, Sitges, a part d'altres coses, però un dels millors actius que tenim és la marca, que és coneguda, i no l'hem de deixar perdre. I perquè la marca aquesta soni, s'han de continuar fent coses, i ser mediàtic, i que surti, i que la gent en parli, que la gent digui, hòstia, vaig estar a Sitges, i el boca orella és tremendo, també.
Respon aquesta marca al que es veu a peu de carrer?
Bé, els moments de crisi afecta a tot. Imagino que en aquests moments també està afectant la neteja de Sitges una miqueta, perquè és el que estàvem comentant abans. Aviam, jo sí que noto un cert, i hem tingut algunes queixes, un cert relaxament amb la neteja de la població. Oi, vam passar a l'excel·lència, perquè hi va haver moments que potser no calia tanta excel·lència, però és veritat, eh? Clar, és el que deia, potser l'equilibri abans una miqueta menys, ara una miqueta més, però és que això passa quan les coses van bé, doncs bueno, doncs
no mires prim, ens deixem anar.
No mires prim.
Sí.
I després, pues, el fotut és que quan les coses van malament, i llavors, com que estàs acostumat a vindre una cosa que està molt bé, vas malament.
Ha anat bé la Gay Parade?
Bé, a nivell d'hoteleria ha anat molt bé, a nivell d'hotels ha anat molt bé, a nivell de problemes que ens constin no n'hi ha hagut, i ha sigut una festa bastant cívica i sense masses aldarulls. Va vindre gent visitant el mateix dia, a part dels hotels. Els restaurants potser no estan tan satisfets del resultat, així és com el sector hoteler, els hotels del casc urbà van gaudir el 100% dos o tres dies, la restauració no van treballar, els bars també van treballar bastant.
Va treballar més la restauració dels hotels? Que...
No,
com s'explicaria, aleshores?
No, potser perquè també tenien moltes coses organitzades i potser no...
D'acord.
No s'hi quedava massa temps, potser, per anar als restaurants. I la restauració potser és el sector que està patint una miqueta més aquí, Sitges, la crisi. És com el Nidio Tereti dit abans de que... Bé, s'esperava una bona temporada a nivell de restauració.
Que som un poble encara en què ens ve molta gent i a les 9 de la nit...
Bueno, hi ha molt visitant, Sitges. Hi ha molt visitant. És el que dèiem, si hi ha 5.000 places hoteleres, a part dels apartaments i d'això...
Sí.
Però el que reveus molta més gent de la que està dormint aquí.
Per descomptat que sí, Si haguéssim de fer els números per la gent que hi ha al carrer, per descomptat.
Sí.
Són les 11 del matí. La setmana que ve, com us dèiem, el Gremi d'Hostaleria de Sitges, la gent de l'hostaleria, celebrarà una vegada més Santa Marta. Aquesta vegada, aquest any, què fan?
Aquest any anem a la parròquia, també, i després anem al Romàntic. A fer el cafè, l'esmorzaret que fem cada any el dia de Santa Marta.
El Jardí del Romàntic.
El Jardí del Romàntic,
un dels petits oasis que encara hi ha. On sembla que Sitges no hagi crescut.
Exacte.
Joan Tomates, gràcies, bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies.
En 5 minuts tornem a seguir. Fins ara.